Xarxa, ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Gargots no és un programa d'actualitat, ja ho sabeu, però creiem que callar avui seria ser còmplices de la destrucció. L'estat genocida d'Israel continua cegant vides innocents mentre un govern que es proclama democràtic ordena l'expulsió d'un poble sencer sota amenaça de mort. És per això que, abans de començar, volem condemnar el genocidi que Israel perpetua contra Gaza, sota la mirada impassible dels governs internacionals. El nostre pensament, avui i cada dia, és en Palestina.
Gargots.
Ai, quina il·lusió tornar a sentir la sintonia, com l'he trobat a faltar.
Ai, sí.
Què tal? Com esteu, Nat? Com ha anat l'estiu?
Molt bé, l'estiu ha anat superbé, he estat molt relaxada, he pensat això, lo típic de desconnectar per tornar a connectar, no? Tots aquests tòpics han estat molt inclosos en el meu estiu. He descansat, només volia això, aquest era el meu únic objectiu, l'he complert. Ha arribat setembre, ha arribat la tardor, m'he calçat unes botes avui perquè he decidit que...
Però tu ets tan lux tardor que és la teua season o què?
Vaig pensar que el marró, el camel, aquest color que sembla que es diu així, que m'ho van dir una botiga, que em quedava prou bé i l'he explorat.
I es veu que... explotat.
I l'he explotat massa, clar, diguem-ho, no? Clar, aprofiteu ara per ser sinceres i dir-me, Natàlia, potser cada dia portes el mateix color. Bueno, de fet, vaig anar a una botiga i ja portava marró. O sigui, m'han dit, ai, portes el mateix color que t'estàs provant. I vaig dir, ostres, doncs, igual sí. Bueno, ho he d'acceptar. La primavera no acabo de trobar el meu to, l'hivern tampoc. Bueno, Martí, tu que ets molt expert en moda.
I també et passa que t'agrada com el menjar de tardor... Un rovelló tonto, una carbassa, unes castanyes, o no?
Una gírgola, sí.
Una gírgola.
Una gírgola m'agrada. Sí, he de dir que els bolets tampoc em senten molt bé. I ara també la panxa, bueno, aquest matí ho explicava a la feina. M'han trobat helicobacter. Sí, una gran merda. Li vaig dir a la doctora, perquè m'ho va dir amb pena. I dic, buah, quina merda, mai millor dit. I es va riure i em va dir, sí, Natàlia.
Mira...
És molt maca ella, la Judit, la saludo des d'aquí, si m'estàs... Potser li podem enviar al podcast. No, però em va dir això, que he de fer un tractament i tot. Llavors, igual els bolets s'han acabat per una temporada. Bueno, ve una època molt grisa a nivell alimentari.
Ja, llavors... setembre canvis, si en el teu cas és real.
Sí, forçats. Sí, vosaltres què?
Tu què m'ho expliques del teu estiu?
Pues sabeu que avui he pensat, ja m'estic cansant com del meu estiu, perquè sabeu quan arriba el setembre i hi ha gent que no veus, i llavors és com, bueno, què tal? Llavors... Tu cada dia vas explicant una mica la mateixa història. Ja, vaig estar allà, després aquí, no sé què. I hi ha un moment que... Jo intento cada cop fer-la més divertida o afegir nous elements, no tant per l'altra gent.
O sinó... elements que ja t'han explicat, en plan... Vale, i també vaig anar a Roma. No, a Roma no vas anar tu, va anar al Lluís, per exemple, no?
Com que però jo no m'invento el que he fet l'estiu.
No, és broma, però seria divertit.
Podries anar com... No? Com afegint-li diferents... alguna mica, sí, de salseta.
Sí que és veritat. I després l'altra... que és com que comença el curs i estic intentant com de rutinitzar. És que mira, m'estic avançant, t'has fet una pregunta de les rutines.
Podem avançar molt.
I he dit, podem trobar un any sense tanta rutina?
Hòstia, això seria fantàstic, perquè a mi, que ja porto uns dies, que tampoc són tants, però em semblen una eternitat, en plan, la rutina t'atrapa tan ràpid que el... O sigui, com les vacances d'estiu queden lluny en dos dies. O sigui, caduquen en dos dies les vacances d'estiu. A mi em preguntes ara, i què vas fer? I penso, què va fer l'Alba de fa dos segles? Vull dir que estic al teu vaixell.
Després els barcelonins tenim allò de que fins a la Mercè ens permetem una mica de... Jo no soc barceloní, soc de Vilassar d'Alt.
Ah! Bueno, aquí ocupant espais... No,
però les persones que treballem a Barcelona crec que ens podem agafar aquí perquè també tindrem algun festiu, no?
De facto ho som, sí. Clar, però passa això, no sé si anaves a dir això, que hi ha una diada, hi ha una Mercè, jo m'estic recolzant com en aquests petits pivots que m'ajuden a... I després ja l'octubre serà una altra història.
És que setembre mola. El que no mola de setembre és treballar, que és extensiu a...
I això que no sé si ho dèiem aquí o en un altre moment, però que comença a fer fosc més d'hora, vale... Ahir la posta de sol era increïble. O sigui, convidem aquí a tothom, a mi primera, a seguir veient les postes de sol, perquè a partir de les 5 5.45, si ho tinc ben calculat més o menys, 5.30, 5.45, comença a haver-hi un sol increïble i ens hem d'agafar també aquestes coses que només passen a la tardor i només passen ara. Així com a informació...
Informació de servei públic.
Sí, mira, una persona sola d'aquests horaris.
Bueno.
Igual quan se publica això, ja no és les 5.30, sinó són les 5.32.
I Wilkins, demanem... si li dic així, pitzi, pitzi.
Demanem disculpes. Actualitzeu l'última hora.
Escolta, i la productora i conductora del programa, què ens ha d'explicar del seu estiu?
És veritat.
Escolta, jo saps el que crec?
Bueno, algú
que
s'ha anat a Cuba.
Se'm dona... No, i és que... Bueno, a part d'anar a Cuba, sí. Que ha sigut molt guai, és que crec, torno convençuda de que se'm dona molt bé estar de vacances, saps? Que hi ha gent que torna de les vacances i diu, ai, ja feia falta una mica de rutina, no? I dius, bueno. Llavors, a mi que se'm dona molt bé estar de vacances, m'agradaria que se'm premiés d'alguna forma. I no se'm premia, no et regalen més vacances si se't dona molt bé estar de vacances.
Vale, com que si compleixes els objectius vacancils, t'agradaria tenir un extra, un premi. Com l'empleada del mes, però de vacances.
Exacte.
Ho has fet molt bé estant de vacances. I vinga, li regalem uns dies extra.
Clar, potser això que li traguen a este senyor que m'ha dit que tenia ganes de tornar a la rutina perquè li ordena. Potser, què t'ordena, senyor?
Ja. No, res. Però potser això són els APs, o sigui, els dies d'assumptes propis.
Ah, són això? Potser... Doncs estos ja els tinc.
No.
Hauria de demanar una altra cosa.
No, estic fent un flac favor. Segur que hi ha una... No? Va haver-hi doncs, la revolució dels drets laborals, no? I aquí segur que es van aconseguir les vacances i els APs. No?
Vale.
M'agradaria saber la història.
Ja. Bueno, dels APs, sí. Molt concret, no? Els drets laborals...
Si hi ha algun expert d'APs... Segur que hi ha algun màster en alguna uni d'aquestes privades.
Segur.
No?
Privades, no? Sí, no ho sé.
No ho sé.
Fent un altre punt d'actualitat, ara s'està com negociant la reducció de la jornada laboral.
Sí.
La qual potser és una cosa reformista i molt socialdemòcrata, però com per donar una píndola d'actualitat. Bueno,
sí.
Una més.
I Junts ha dit que sí, que endavant, que li sembla perfecte, que diu que els drets laborals... Que sí, que 40 hores, no, que 20. No, ha dit que...
I si aquestes 20 les ajuntem ja en 4 dies, ja està.
Ja tens una bona jornada.
Bueno, i fins aquí la tertúlia del matí de Ràdio Fabra.
De Ràdio Fabra, ja
sé. Escolta, us sembla si ens centrem una mica en el que ens ocupa avui?
Centrem-nos.
Vinga. Després de l'últim capítol del mes de juliol, que pels més despistats i per si algú s'incorpora de nou avui, que també pot ser, recordarem que vam parlar d'una fase relativament silenciosa del procés creatiu, que és la incubació. Ara venim renovades, deixem enrere el no fer res de la incubació, que es pot assimilar una mica al mes d'agost, pel que comentàvem ara, i ens centrem en la il·luminació. Sona una mica místic, el tema, però crec que tu, Natàlia, mos portes uns quants exemples perquè veiéssim que no és un tema reduït a persones que esnifen palo santo, sinó que tots han pogut tenir, en un moment o altre, esta sensació de ara sí, tot encaixa. Direm una altra cosa abans de que tu arranques en la teva llibreta, i és que ahir a la nit nosaltres vam tindre una mica la sensació contrària, moment de que res encaixava.
Totalment.
Va caure la convidada, no literalment, vull dir que ella no va caure, simplement va dir que no podia venir per assumptes personals, i clar, gabinet de crisis a Can Gargots, què fem, gravem, no gravem, en conya està la il·luminació quan se la necessita... Així que us demanem, estimat públic, una mica de paciència i de comprensió, perquè tot el que ve d'aquí en endavant és una mica fruit de la improvisació i una mica fruit de les ganes de tornar a l'estudi, tot i tots els impediments que hem tingut abans d'arribar-hi. Així que ara sí, si us sembla, Nat, arrenquem una mica en la teva llibreteta i ja anem veient què passa.
Ideal.
Tots el temps no compta ni l'espai qualsevol ni pot sortir el sol.
Molt bé, doncs després d'aquesta pausa aparentment improductiva de la incubació, aquestes vacances que tant necessitàvem, arriba un moment que tothom que ha creat alguna cosa li deu sonar. Anem a batejar-ho, és la il·luminació. No ho batejem nosaltres i sabem que estem seguint una línia d'un autor que va parlar del procés creatiu i de les fases. Però sí que és veritat que això no és tant una fase, sinó és un instant fugaç, no? La il·luminació, i potser per això, com que és tan breu, es fa difícil de detectar. El que sí és és molt intens. És aquell moment en què, de sobte, una idea apareix sencera i clara, com si hagués estat esperant allà, darrere una porta, i només calgués agafar la maneta i obrir-la. En psicologia, això, si ho podem equiparar, s'anomena insight. És aquell descobriment intern que fins llavors era invisible. Per exemple, no? En psicoteràpia pot ser que una persona s'adoni que la seva procrastinació és, en realitat, una manera d'evitar la por al fracàs, a.k.a. myself, d'acord?
Sí, us comento. Aquí mos hi trobem, eh?
Sí, un punt de revelació. Doncs mira, he pensat que era pertinent per si algú també li passava, no? En plan, què estàs fent? No estic fent res, estic allargant el moment, perquè realment el que tinc és una por tremenda a acabar això que no estic podent acabar. I és un cercle molt viciós. Però, bueno, quan te n'adones, no? Que aquesta és la gran cosa, no? Tu vas a psicoteràpia i algun moment dius, ai, no, posem consciència a això. Bueno, no, almenys ets conscient. Doncs llavors això s'anomena insight, no? Ja t'has donat compte. Que bé.
Després no saps què fer-ne en esta consciència.
No.
Però està molt bé ser-ne conscient, tens raó.
Sí, és el primer pas, és el primer pas. Més coses, perquè en el món del màrqueting ja ho va descobrir, jo ho vaig descobrir en un projecte on vaig participar, val? Jo no sóc del màrqueting, val? I si algú doncs, s'hi sent representat, doncs endavant. També es parla del moment aha, o moment wow, no? Sempre en anglès. Aquí, però, l'objectiu és bastant diferent, bastant al contrari. Es busca provocar intencionadament aquesta sensació perquè la persona en qüestió faci alguna acció concreta. Per exemple, quan una marca presenta un producte d'una manera inesperada i t'impacta positivament i penses, buah, ho necessito. Abans, fins i tot, no, d'haver-te preguntat si realment et feia falta, que això és el que fan a neuromarketing, no? Veure abans de que tu sàpigues que tens aquesta necessitat, doncs, de detectar-la i fer-te, no, crear-te aquesta necessitat i llavors buscar la solució que és bàsicament el producte.
Són aquells xiclets que et fiquen a la caixa de pagament.
Uix, he picat tantes vegades, en plan, no, i si un xupa-xup tonto, no? Avui és un dia especial.
I ara el necessito, de veritat, este xupa-xup, perquè si no, este foradet, que el faig jo, este foradet?
No, clar, clar, t'entreté.
Doncs, mira, sobre això, jo aquest estiu vaig llegir. Bueno, totes hem llegit una mica i aquí podríem fer un club de lectura, però no és el moment. Però he portat un llibre que diria, qui ens està mirant, bueno, tenim una convidada i un tècnic de so que els hi ensenyo. La resta ho penjarem, bueno, per tothom.
Sí, desmentim convidada, no?
Tenim
públic per si ha generat tensió al nostre públic.
Una unitat de públic.
Tenim una persona al públic, estimadíssima. Aleshores, seguim. El llibre es diu A l'acte creatiu, una manera de ser, de Rick Rubin. Això ho penjarem perquè qui li interessi el pugui llegir. I hi ha un moment que és interessant això de quines imatges fem servir per parlar de coses, no? Com la Natàlia ha parlat d'il·luminació, i aquest senyor hi ha un moment que diu, l'artista hi ha un moment, en aquest moment que ha descansat, que comença a recollir llavors pel camp. I aquestes llavors són, pues, la il·luminació, no? Diu, en un artista pot ser la frase d'una cançó, o una melodia, o per un cuiner pot ser com de dir, el plat ha de portar bacallà, pebre i patata, diguéssim. I hi ha una cosa que m'interessa molt, que hi diu, aquestes llavors, l'artista o el creador, les ha d'anar regant i fent créixer, rotllo. Que tu et vingui al cap no vol dir que sigui la definitiva, no? I a mi m'ha connectat com amb coses de la meva vida, que a vegades tens un problema i necessites una solució creativa, que et surt algú i que dius, ai, sí, em té molta força, però no n'estic segur. No, i ella et convida a dir, bueno, rega aquesta idea, fes-la avançar, però estigues obert a anar acollint altres llavoretes, no? I, bueno, m'agrada molt la idea de dir una il·luminació que et vingui no ha de ser la cosa definitiva que sortirà, però dona-li una mica d'aigua perquè a veure cap on va aquesta planta.
Mm. Clar, i com està obert a que pugui ser una possible solució, no? És a dir, com que la veus... Clar, és com, clar, entenc que ha d'haver-hi com algunes condicionants d'aquestes llavors que tu dius, o que diu el Rick Rubin, que també connectin amb el que tu estàs buscant, no? O sigui, ha d'haver-hi com aquesta connexió i que llavors igual després vas veient que és el que si ha regat i surt la flor que tu volies, no? Que sortís o que pensaves. Però llavors també el procés creatiu em porta a pensar que a vegades com que els camins són inescrutables, no? I llavors com que pots... O sigui, igual tenies una idea prèvia i llavors després canvia segons el que vas veient.
Sí, sí. Ell té una part més filosòfica que diu... Lo important és que la planta creixi per on ella vol. I llavors tu, quan veus com han crescut, veure quina, o per raons racionals, quina et tira més amb el que estaves buscant, o fins i tot, si hi ha dues que et tiren, tira de l'impuls i de les sensacions que tinguis.
Mm-hmm. I també està xula la idea de pensar que una germina una altra, no? I que això també em vagi alimentant com de noves.
Total.
Molt bé, que guai. Val, anem a fer un apunt cultural, si us sembla, perquè la manera com interpretem aquest instant màgic, la il·luminació, que doncs no és igual a tot el món, no? És en el pensament occidental, o en general, no? Hi ha una tendència a que la il·luminació sovint es descriu com una fita gairebé heroica, no? És aquesta idea en què la idea arriba després d'haver insistit i treballat dur, aquesta cosa de perseverar, no? D'haver fet les fases prèvies, d'haver-te esforçat, i és una connexió que fem més des del món més cognitiu, més des de la lògica. En canvi, i per generalitzar, però en moltes tradicions orientals o algunes que he anat trobant, la il·luminació s'associa més aviat a deixar anar i permetre que la comprensió o l'acte d'això d'il·luminació aparegui de forma natural, com si ja estava allà present, no? Això que dèiem de la porta també al principi, i només calia fer un silenci, no?, per trobar-la. És com una experiència més mística, com una revelació, podríem dir, de la Verge. Jo no he tingut aquesta experiència mai, però bueno, potser si algú l'ha tingut, doncs ens pot referenciar. Sí, i això, no? Com a resum seria, si a Occident la metàfora és la bombeta que s'encén, no? En plan, si jo et dic una idea, com la representaries? Bombeta que s'encén. Després d'haver-la creat, per exemple, a Orient, doncs, podria ser al contrari, no? Com l'aigua en calma que deixa veure el fons del llac i pots veure tot el que hi ha sota i se't revela, diguéssim. És com aquesta diferència. Val. Però, volíeu dir alguna cosa en relació a això? Perdó. Si no, segueixo.
Jo no,
perquè... vale.
Però si ens dones una estona potser sí. Però jo crec que podem seguir. No, m'has deixat pensant.
És que t'he vist, o sigui, has fet el gest que fas tu, Martí, quan penses. Llavors sí. És això el que m'ha...
Tothom té un gestos, eh?
No?
Sí? Sí, tu també.
Ara m'hi fixaré més.
Vale. Sí, que trapella aquesta cara.
A veure, jo sé de triar una icona. M'agrada més la de...
Ah, no. Posem-nos-hi.
No, que m'agrada més com la de la marca i la de la bombeta.
La de la... Ah, entenc.
Saps?
Sí.
I
no
també...
sé si aquesta és el WhatsApp, la del mar.
No?
Un mar? Sol?
Igual no.
Igual és
discriminació. Hi ha com una ona.
La ona. Hi ha la ona, és veritat. Però no és el mar en calma, que estem buscant el mar en calma.
Vale, igual mar en calma, no. Però...
En una tarda.
Bueno, està dispers. Però a part de la icona m'agradava la idea. Per què? Pues perquè em feia treballar menys. No?
Clar.
Perquè la bombeta tenia pinta de fer-te treballar més. Però ja està, podem passar. Però a dir tonteries me'ls pots tallar.
No sé què direu, no? Jo estic a la vostra ment.
Tens val. Permís.
Pregunta. Pregunta, resposta. Per què volem...
És un escolta test. Activa.
Escolta activa i empàtica. Per què volem il·luminar-nos?
Mm-hmm.
Doncs jo us ho responc, nois.
Ah,
és una
portes la resposta!
Bueno, si voleu... No, va. No, si teniu la resposta...
Clar, podem pensar en casos concrets. Per què necessitàvem ahir la nit il·luminar-los molt fort? Mm. Perquè havíem de plenar un programa, no sabíem massa bé com.
No. Sí.
Clar,
tu segurament sí. Igual portes... Com
però hi ha aquest punt de si vas al procés creatiu, no?, de resoldre una problemàtica.
Sí.
I a l'il·luminar-te t'hi apropa. No sé.
Sí, clar. És la resposta, diguéssim, al problema, no? I el problema en general ens fa sentir com una mica incòmodes, no? Ahir la tarda, abans de fer de la decisió, s'està respirant fort recordant aquell moment, eh? Bueno, doncs vam tenir com... No, hi havia com un petit, tampoc,
no,
malestar.
No mos farem aquí, no.
Llavors, bueno, així és una cosa universal, val? No és especial de nosaltres, que bé, però els éssers humans, així per definició, el que busquem és, en general, apropar-nos a situacions que ens provoquen plaer, no? I allunyar-nos d'allò desagradable. Així com a statement, anem per aquí. Llavors, quan ens enfrontem a un problema o un enigma, es crea una tensió cognitiva, no? El cervell sap que hi ha alguna cosa per resoldre, tucutú, i activa recursos, que ve gràcies al cervell, per mantenir l'atenció fins a trobar una sortida. Llavors, el moment d'il·luminació trenca aquesta tensió, ens allibera, activa circuits de recompensa, alliberant dopamina, bla, bla, bla. No tot està al cervell, però bueno, ens pot ajudar a saber que hi ha un procés cognitiu i provoca una sensació intensa de satisfacció, no? I llavors, com que sabem que això ho hem pogut resoldre, llavors no, la següent vegada que ens trobem en una situació similar de tensió, bla, 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 sabem, no?, com una mica l'ABC.
Una sensació, per això, molt momentània, no? Com...
Sí.
A vegades faig una mica de metapodcast i ho vull evitar, però com... quan tens un problema i trobes com una possible solució, no? Una llavoreta, com ràpidament el teu cap se't posa a pensar, ah, vale, estic amb aquesta, eh? Com la rego? O com mantenc la llum aquesta perquè es faci més grossa? Vull dir que el plaer dura molt poquet,
sí,
en general, a la vida.
Clar, per exemple, aquí també algun exemple com és un mecanisme molt similar al que ens fa gaudir de resoldre un trencaclosques o trobar una paraula que teníem a la punta de la llengua i la trobes. O sigui, és una cosa molt instantània, molt automàtica, però la sensació, o sigui, de satisfacció, o sigui, és un moment, no?, de satisfacció com més àlgid, més intens, però després et dura perquè ja ho resol, no? Llavors estàs com en pau, o sigui, es trenca la tensió inicial.
Mm. Sí que és veritat que penso que no resol, o sigui, que en el marc d'un procés creatiu en veritat no resol, et porta a una següent fase, sí, que potser et porta més mal de caps. Però sí, entenc la cosa. Vull dir que ahir vam anar a dormir tranquil·les perquè vam resoldre i vam dir això, ho farem així. I avui pues, potser ens aniria
tu. Mm.
Total. Doncs aquí seria com una crida a dir, doncs, clar, o sigui, a veure el mecanisme que hi ha darrere i també dir, bueno, potser ens genera com ganes d'anar resolent les coses, no?, o aquesta activació i aquesta connexió amb els problemes i amb la solució, perquè tenim aquestes experiències prèvies que ens fan pensar, ostres, doncs, això, com tinc la capacitat de resoldre-ho i crec que ho puc resoldre d'aquesta manera. Més coses. La il·luminació, ens preguntem, perquè parlar d'il·luminació com si fos un recurs universal també és ignorar que la creativitat també té determinants socials, econòmics, de salut, disposar d'un espai mental, temps lliure, accés a la cultura o a la seguretat material, és gairebé un requisit previ per poder viure, bàsicament, però també altres coses creatives, no?, com el tema que ens ocupa, que és arribar a aquests moments de claredat, i ja sabem que aquests condicionants estan distribuïts de manera molt desigual al nostre estimat planeta Terra. El tòpic que les crisis generen més creativitat i més moments eureka, allò de que una crisi és una gran oportunitat, només és cert per alguns casos i persones. I qui pateix precarietat crònica o estrès sostingut o manca de drets bàsics sovint no pot destinar energia mental a res més que a la pròpia supervivència, i això t'anula els altres processos mentals com més elaborats. També és cert que en contextos de manca o urgència poden aparèixer respostes creatives, però gairebé sempre són fruit de la necessitat imperiosa, no?, i que posa en marxa recursos molt, molt des de l'urgència i no d'un entorn que cuidi, doncs, el propi procés creatiu.
I segurament tampoc des del gaudi, no?
Clar, no. O sigui, ja no genera tanta satisfacció tot el procés. I bé, aquí és on entra una mica la dimensió política de la creativitat, no? La il·luminació no és només un fenomen psicològic o artístic, sinó que també ens ho podem mirar com una qüestió de drets. Encara no existeix que sapiguem formalment un dret creatiu, però sí que hi ha marcs legals que estan estretament vinculats, no? Els drets d'autor o d'autoria protegeixen l'expressió única d'una idea. La llibertat artística reconeguda com a dret humà ens garanteix que puguem crear i expressar-nos sense censura. I sabem que de tants casos que aquesta llibertat ha estat vulnerada, no? Com el grup rus Pussy Riot, que aprofitem per dir que enguany venen a la Mercè, o sense anar més lluny, a casa nostra, doncs els casos de Hassel o Baltònic. I cada vegada més la creativitat com a dret humà emergent es planteja com a part de l'accés equitatiu al coneixement i a l'expressió cultural. I potser d'il·luminació, parlar d'il·luminació també hauria d'incloure la pregunta sobre qui té realment les condicions per arribar-hi i com podem fer que aquestes condicions siguin un dret garantit per tothom.
Jo aquí no tinc clar que haguem d'entendre la creativitat com un dret. O sigui, en el que deies, no? Tinc clar que han d'haver-hi uns drets culturals i, per tant, que l'accés a la cultura en termes tant de creació com de consum sigui democràtic i equitatiu. Com la creativitat, ara em sembla algo més abstracte com per parlar d'ella com un dret. Tot i que, en veritat, pots dir dret a creativitat o dret a poder generar productes culturals o dret
a
accedir...
Sí, o tenir l'oportunitat, no?
O a visualitzar-te que això pot ser una realitat, no? Perquè igual no... O sigui, ni tenim ni el dret com a pensar que això pots fer-ho. O sigui, com el dret a la possibilitat, no?, creativa, però sí dintre d'un marc cultural, totalment.
I què anava a dir ara, Alba?
Ara t'he pillat la cara de pensar, però encara no puc endevinar el...
No, perquè vaig molt lent. Vale. Seguim.
Vale. No, ara, o sigui, anant una mica relacionant-ho amb això, Martí, perquè... clar, hem parlat del dret del tema cultural, dels condicionants, etc, però clar, estem parlant molt de lo teòric, no? Que també ara quan deies creativitat és un terme molt abstracte i el dret creatiu tal, anem a aterrar una miqueta, no? Perquè igual aquest dret que diem o la creativitat en si, que és una cosa que nosaltres hem dit des del principi del podcast, també està guai pensar-ho no des dels termes només artístics, sinó des de que tothom doncs pot aplicar la creativitat dintre de la seva...
L'altre dia vaig veure a ma vida. Tia, ho dic per lo de aterrar-ho.
Aquí?
I a la meva tia,
a la teva tia,
que és molt fan del programa, vale?
Vale. Hola,
i em va
tia.
Dir, en este últim programa, crec que sí que hi ha entès el que volíeu dir.
Ah!
Llavors...
Ens hem explicat.
Jo crec que per no deixar a ningú enrere sí. És molt important el que vas a dir ara de aterrem-ho. Pues me sembla fantàstic que ho aterressin perquè així segur que ma tia quan la torno a veure em dirà avui he entès el que ens volíeu explicar al programa.
Com es diu? És una que ens segueix a l'Instagram i ens fa molt de like?
Podria Ai, ser. Pili.
I també he vist una Moncloa.
Bueno, és que ne tenim diverses ties fans. Pili i Dolors són les més fans.
És que a mi me sona molt el nom de Pili i Pili Moncloa.
Val, doncs tirem-ho. Ara arriba, anem a escoltar exemples. La idea és transmetre al nostre estimat orientat les gargotetes, que quan arriba el moment, arriba. I que segur que heu tingut doncs, experiències similars en la creació abans, però dir-vos un parell d'exemples, val? La tall d'exemple que segur que reconeixereu. Jackson Pollock, perdó, Pollock, deu ser... Bueno. Ah, després de setmanes sense pintar i estar bloquejat cercant la seva tècnica, un dia experimenta el drip, com goteta.
Drip.
En un moment de joc i frustració. Llavors va passar que aquell instant de reconèixer que el moviment lliure podia ser el seu llenguatge pictòric, el que avui coneixem com el seu estil, com a action painting, si no el coneixeu, busqueu el que té les seves cosetes, doncs va ser la il·luminació. No només d'ell, en el món de la música, la nostra estimada Björk, li va aparèixer la cançó de Sean Milker, de l'àlbum Monicultura 2015, mentre caminava per la platja. Li va aparèixer tot, la lletra, la melodia, va dir que aquest és un tema, tal, i va posar títol. Després va començar a fer això de les llavors que deies tu, Martí, va començar a regar unes, va començar a regar altres. Es veu que li va sortir una cosa molt... Bueno, molt no li va acabar d'agradar, com quan la va anar a perfecció, i va dir, sabeu què? Em quedo amb aquest tema que m'ha vingut a la platja, aquest moment d'il·luminació, i així es va quedar el tema.
La Rosalia, creieu que la tenim plantant llavoretes o què? Perquè també diuen que no acaba d'arribar. Igual
no
ella també està en plan jardinera.
Sí, igual revisant, igual s'ha quedat a la fase de verificació. Ja el següent programa acabem de veure si
aviam,
és el cas.
Aviam si la trobem allà.
Si no, que ens faci un DM. Per allunyar-nos una mica del món de l'art purament, aquests dies de vacances, parlant, vaig veure que, de vegades, la resolució d'un conflicte personal, després de setmanes de tensió amb algú, un dia, en una conversa, de cop comprens exactament què estava bloquejant la relació i ho veus tot clar, com per portar-ho exemples com més propers. I per exemples més propers, ara anem a escoltar un exemple molt més proper d'algú que ha creat la sintonia del nostre mateix podcast. Amb això de que a nosaltres ens agrada molt fer lo del metapodcast. Doncs aquí estem. És la nostra estimada Maria Samón. Ens explica com va viure el procés de creació musical mentre jugava amb gargots sonors, com ella els anomena, i va començar a percebre alguna cosa especial.
Hola, gargotetes. Soc la Maria, la productora de la sintonia del podcast. M'heu demanat que us expliqui una miqueta com va anar el procés creatiu i, bé, inicialment, quan em vau dir el nom del podcast, vaig pensar de seguida en un llapis que passava per un full de paper. Vosaltres també em vau dir que havíeu pensat una miqueta en això. Això em va alegrar molt perquè, bueno, havíem tingut una idea inicial, així que vaig seguir-la i així se sent en la sintonia. Posteriorment, vaig estar com escoltant algunes sintonies d'algun podcast, com analitzant una miqueta quins instruments hi havia i així, i després em vaig posar jo a fer com algun esbós provant diferents instruments, diferents melodies, a veure què quedava bé amb una cosa, que em connectava amb vosaltres i així. I posteriorment em vaig encallar. Em vaig encallar una miqueta i vaig deixar la idea en repòs.
Val, Maria, moltes gràcies per començar. Després, he tallat aquí l'àudio perquè volia fer especial menció. Maria, moltes gràcies per ser aquesta oienta tan avantatjada que ens explica fase per fase, no? O sigui, ella ha analitzat exactament què és el que li va passar en cada moment, ella ha fet un... No, és, ella ha relacionat bàsicament cada fase, no? I ha vist què li estava passant fins que s'encalla. Llavors, quina il·lusió, Maria. Ho celebrem molt i ara anem a escoltar una mica què li va passar després d'aquest moment d'encallament.
Crec que podríem dir que vaig tenir el que és la il·luminació. Vaig donar so al que per mi era estar fent gargots, diguéssim. Jo quan faig gargots és quan, o quan estic fent voltes a idees o a vegades quan parlo per telèfon o així, no? I vaig agafar la R i la G, el so que fa de la paraula gargots, i el vaig utilitzar com un instrument per fer la melodia de la sintonia. I ho vaig estar provant i vaig trobar que tenia molt de sentit i que encaixava molt amb la idea. I posteriorment, un cop contenta, li vaig ensenyar a la meva mare i ella em va donar la validació final. Em va dir que sonava bastant rodó, així que us ho vaig enviar i aquí estem. Un petonet, gràcies per comptar amb mi i ens veiem aviat.
Reina!
Reina! Que guai. I és bonic escoltar el procés quan has vist el resultat, no? És a dir, que el que escoltem doncs, cada mes té un origen i té un procés. És maco i també ens va fer partícip mentre hi havia aquest procés, no, de creació i ens va enviar alguna coseta, però bueno, ho va encertar de ple, ens va agradar moltíssim.
I em fa molta gràcia que digui que la validació final va arribar de la mama. Perquè jo crec que això mai passa. O sigui, com jo pensava que aniria creixent, saps? I no necessitaria tant que la meva mama em digués Alba, pa'lante, saps?
A veure, les mares també s'equivoquen, però bueno, a vegades sí que li vols el xec, no? Almenys, mira, claro, a la meva mama li ha agradat.
Igual també és perquè llavors si t'equivoques pots dir, bueno,
culpa de la mama. Sí, i vull dir que en aquest sentit em sembla guai com els artistes, com potser molts, o creadors, etc., tenen potser una figura de contrast que està fora de, no ho sé, pel que sé, la mare de la Maria no produeix música, però no, com per la Maria és una figura de contrast molt rellevant. Algun dia podem entrar-hi amb aquestes figures.
Pues sí, seria guai. Val, seguim amb un altre testimoni, la Paula de Badalona. No és la primera vegada que tenim una persona de Badalona en aquest podcast. Sempre ha tingut l'art present, ens diu, però mai havia pensat que gaudiria creant-lo. Té tres filles i un dia la gran li va demanar que li dibuixés un còmic com de nosaltres, no? De nosaltres referint-se doncs, a la família, som una família de cinc. Bueno, sis, amb un gos. Tot i no tenir experiència en dibuixar còmics, la Paula no va deixar de passar l'oportunitat i el que va passar després ja és història.
Un dia, un diumenge, que fem muntanya intentant mira diverses opcions i també les veus a les xarxes socials i és com tot molt idíl·lic, família nombrosa, diumenge, i això era una bogeria sortir de casa. La petita que s'havia canviat el bolquer, el gos bordant, la mitjana que volien escalar, l'altra que volien bicicleta, la meva parella que, bueno, que fent els esmorzars, que volia esmorzar tranquil, jo que em volia sortir de casa amb el llit fet, i al final vam acabar aquí al costat de casa, a la platja, a 5 minuts, i vaig arribar allà i estàvem els 5, crec que el gos també hi era, sí, hi era. I estàvem mirant la platja i va ser moment de pau i de calma. Llavors vaig arribar a casa i mentre feia l'aperitiu vaig agafar i em vaig posar a dibuixar. Vaig agafar la meva graella i va ser com molt divertit perquè no vaig entrar en els detalls més minimalistes, no? Però bueno, vaig fer un esbós de com havia estat el nostre matí. Després vaig posar una miqueta de tinta color i va ser com molt bonic poder veure-ho. Això ho he repetit en diverses ocasions amb elles, no? I els tinc guardats i és una cosa que m'agrada fer tant en quant, però va ser aquell moment en què vaig veure aquella descoberta que va arribar també amb la maternitat.
Doncs aquesta és una història doncs, d'un... Això, la Paula de Badalona, vull dir, és també com... que té en comú, no? També, o sigui, la Maria ens ha presentat doncs, una sintonia, algo que podem veure-ho. La Paula té doncs, aquest còmic, també té diversos, que ha fet amb les seves filles i que representen moments de tensió que pot viure a casa. I al final, doncs, bueno, són creacions que no cal que ens anem a una cosa, doncs, molt, doncs, això de personatge famós, sinó que estan al dia a dia, no? I comparteixen això, no? La curiositat, les ganes d'exploració, les ganes de veure que la, no por a equivocar-se, no? O sigui, jo crec que en els dos casos hi ha, això, no? Com que no tenen por a equivocar-se, suposo que també és algú de, bueno, estic aquí fent això, no? Molt present i molt des, de, des del joc, em dona la sensació.
I es veu que la maternitat requereix de molta creativitat, no?
Sí, això diuen.
Se veu que se't demana.
Sí.
I que està guai sentir a la teva amiga Paula, perquè també ho plantejàvem molt abans de, no? Quan pensàvem en gargots, de dir com que no quede, no? com un procés creatiu relegat a figures artístiques només, no? I que en algun moment mos agradaria, no? També poder parlar de tots aquests processos en altres llocs i està molt, molt xulo sentir-la, de dir, mira, pues, la maternitat m'ha portat, no? Una mica aquí a pensar respostes creatives a l'hora de planejar un diumenge, fer-les sortir de casa o fer-les jugar o fer-les ballar.
I també amb el que deies, Natàlia, de no fer una cosa només d'artistes que es dediquen a això, em sembla interessant com, o almenys he connectat, com jo a vegades em poden haver passat coses i dir, ai, com ara això ho escriuria, no? I ho escriuria de forma divertida perquè, no sé, seria un monòleg, però aquesta energia que potser et surt en un moment de dir, ui, m'hi posaria, arribo a casa i l'energia aquesta no entra a casa amb mi, no? I llavors ho deixes anar. I penso, ai, és encoratjador quan persones et diuen, pues sí, vaig arribar i vaig fer el còmic, també sense cap intenció, entenc en el seu cas, de treure'n profit, treure'n diners, no? Com...
No, crec que pel que m'ha explicat era com un moment d'inspiració i després d'això la Paula em va explicar que va començar a obrir com portes creatives seves i va començar a fer costura, a fer alguna altra disciplina artística. Em va dir com que el permetre's poder fer un còmic o una novel·la gràfica, el que fos, li va permetre dir, doncs anem a explorar altres vessants i la va fer connectar també amb el que era el seu moment, no? Bueno, coses de maternitat que ja entraríem en un altre tipus de podcast, no? Potser, però sí, total. Val, llavors, doncs ara ve un altre moment que us volíem explicar, no? Havíem de posar un àudio ara de la Selma, component del grup musical Marala, a qui havíem demanat doncs, també el seu testimoni sobre el procés creatiu o un moment creatiu amb Marala. Però és cert que ens hem despertat aquest matí amb la notícia de l'atac a la flotilla i ens ha compartit la Selma les seves sensacions que bé que compartim aquí també, com dèiem al principi.
Bon dia, família del podcast Gargots. Soc la Selma Bruna i avui venia a parlar de processos compositius, processos de creació, com una es posa a crear i a fer música del que respecte a el que li va passant a la vida, no? Com en quin moment, de quina manera. L'Alba m'ha proposat que fes aquest àudio i pensant sobre això, veia que ara mateix no puc pensar en una altra cosa que sigui més important que Palestina i la situació que estan vivint els palestins. Llavors m'agradaria parlar avui sobre de quina manera podem posar la mirada cap allà. Crec que és important que allà on hi hagi possibilitat d'altaveu avui més que mai i ja tard desviem o redireccionem la nostra mirada cap allà. Avui se'm fa molt raro parlar de com jo composo sabent la importància que té, la importància dràstica que té que parlem del que ara veritablement és important i imprescindible de ser parlat. Estic una mica nerviosa perquè estic molt impactada, per tant no sé si aquest àudio serà el més diplomàtic o el més com per posar un podcast, però sí, m'agradaria que pogués, em faria feliç que dins d'aquest meravellós podcast que heu creat hi hagués aquest espai per reflexionar, i no només reflexionar, sinó com posar accions pràctiques sobre què fer en aquest moment tan crucial de la història, que no és únic, que està passant en molts altres països, que no és la primera vegada. Sí, com de quina manera podem posar acció a això, començant per parlar-ne molt i que ho tinguem a la boca tota l'estona. Us envio una abraçada molt grossa. Moltíssimes gràcies per escoltar i per acollir aquesta redirecció de la vostra petició, si és que té lloc avui en el vostre podcast. I que gràcies per escoltar i per fer difusió de la cultura i de la vida de la humanitat.
Ai, gràcies a tu, Selma, per compartir-nos les teves reflexions i per aprofitar també el moment com per compartir-nos com et sents i aquesta pregunta, no?, que no té una resposta clara, ni immediata, ni màgica, que és què podem fer. Però moltes gràcies per tota la reflexió, la veritat. No sé massa més què dir.
I que segur que tant de bo tindrem un altre moment per parlar amb Selma de moltíssimes altres coses, perquè és fantàstica i té mil coses per explicar, tant de Maralla com del seu projecte. Però això, que sí que li agraïm que avui hagi volgut ficar, no, el focus on tocava i que també mos hagi fet una mica com esta tocadeta de crosto a nosaltres, de dir, com... Jo vull parlar avui d'això i hi haurà altres moments per parlar d'altres coses.
Mm-hmm. Sí, sí, total. I em fa pensar com... Bueno, un dia la filòsofa Marina Garcés deia en moments que és molt important com aturar i dir com un fins aquí o dir, no? Com això trenca la realitat o com no podem seguir així, no? I crec que, com realment amb la Selma que li hem donat el seu procés creatiu... com em sembla també molt interessant que ens porti com aquest fins aquí, no? A l'avui estic així. Costa, dic qualsevol cosa en aquests moments. Sí. I també pensava aquest mirable quan certs artistes o poetes o escriptors poden treure una força de fer això amb algú a vegades molt impactant, no? Penso en aquella poeta palestina que, de fet, no?, va fer una poesia i que recentment va col·laborar amb Remei de Calafresca i ara, com Remei de Calafresca cantant aquesta cançó, i en el moment que generen el concert de generar consciència, no?, i de com, a vegades, no?, una cançó pues, pot generar aquests moments de dir, ei, com això és important, no? Que aquests dies també parlant d'altres cançons sobre Palestina o altres temes.
Sí, com a mínim, com diu, ho posa a la boca, no? I com a mínim pues anirem parlant.
I també ens fa pensar com el paper de l'art, no?, en tot això, és a dir, que l'art pot ser un mitjà, hauria de ser un mitjà, no?, de crítica, no només d'explicar els desitjos o les ficcions, o que, sinó també com a... No? Antigament l'art era com una reproducció íntegra de la realitat, no?, i l'art contemporani ja no és això, no? És un moment de crítica i de fer-nos pensar.
Avui us compartia com un crític cultural que es diu Frankie Pizza, que feia uns petits apunts com del moment, no?, i que deia com que d'alguna manera l'artista neutre ha mort, no?, en aquests moments, i apuntava diferents coses, i em semblava interessant com també ho relacionava en dir, en un moment on l'artista està 24 hores exposat i té tants mitjans com... el fet que no digui res realment a l'exposa. I una altra cosa que em semblava molt interessant, que és com el dir a l'artista se li demana com molta coherència, és a dir, la coherència que se li demana a un sistema en termes de moral i ètica, i sí que és veritat que un artista segurament mai serà coherent 100%, no?, però que realment se li ha d'exigir com una mica o bastant, en la mesura de... també de l'altaveu que tingui, no? Com, bueno, i recorda també a la polèmica que va haver-hi amb aquell dissenyador que va dir, jo no col·laboraré amb la Rosalía perquè no...
No s'ha pronunciat.
Perquè no s'ha pronunciat, no? Després ella es va pronunciar i com se li va exigir molta coherència, no? I fins i tot nosaltres comentant-ho, de dir, no és prou.
I just ara sortia, no?, esta publicitat en Calvin Klein, no, que també se li havia, no, com dit una mica, bueno, fa dos dies te posiciones i avui surts en una marca que no sé molt bé a quin bàndol està. Si us sembla, anirem acabant aquí el capítol d'avui. Bueno, al final igual mos han sortit més o menys bé, que ja mos ho diran,
sí.
No?
Sí, ja ens ho diran. Fa de mal fer igual nosaltres. Mm.
Sí. Bueno, prova superada. Moltes gràcies a totes les veus expertes que han tingut la generositat d'explicar-nos els seus processos creatius, a la Moli per venir de supporter a Ràdio Fabra també, i a Lluís per donar-nos l'oportunitat de creure-nos avui soldats a l'última hora en este programa, una mica Juan Palomo que mos han marcat, però bueno, mos despedim hasta el mes que ve. I res, com demà tenim festa, potser anirem a traure el nas i el culet per algun lloc,
ojo,
no?
Qui sap. Escolteu, gargotetes, ens trobareu a e-books, de moment. Ara mateix no tenim pensat penjar aquest capítol a Spotify, perquè ho sapigueu. Llavors, a e-books, estem allà.
Escolteu-nos!
Adeu, adeu!
Bona diada! Bona diada, puta Espanya!